96 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.
Amb la millor qualitat de so.
Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Escolta't, sempre tinc posada Ràdio Cornellà a la meva botiga i escolto els anuncis del teu establiment.
Vaig pensar que, com molts d'altres comerços de la ciutat, el meu també hauria de sortir per la ràdio. Per menys del que jo em pensava, ja veus quin anunci més maco tinc.
Jo també vull. Què faig?
Entra a radiocornellà.cat, posa't en contacte amb ells i s'encarregaran de tot.
Ja tinc ganes d'escoltar el meu anunci a la ràdio.
Veuràs com notaràs la diferència.
104.5
Diane Ducrot, What's Making You Feel It.
Tell me, baby, when you fall asleep, when you're dreaming, tell me, does it set your soul alive? Oh, baby, tell me, 'cause the heavens weep, a silver waterfall for you and I. Did he promise you a UFO? 'Cause I know that you've been asking for a bit of space. Tell me, baby, 'cause I need to know, will all my wishing go to waste? Thought we were riding on the rings of Saturn, baby, now I'm watching you go. And you can see if it's no longer my business, but I need to know. Tell me, baby.
Radio Cornellà.
He puesto tu voz bajita de banda sonora. Lo único que me relaja porque hay tanto ruido aquí.
Te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos se acaban y en las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Lo estaba dejando y volviste otra vez.
104.6
Cinema des del galliner.
Molt bona tarda. Ara no vaig fallar, però vaig estar molt, molt lligat.
Se'n va trobar falta.
Bueno.
Avui parles tu tot el programa, et deixarem xerrar.
Vosaltres dos també escoltar, no?
Sí,
bueno,
sí.
Vaig estar veient aquesta pel·lícula que us he anomenat, que Conclave. Sempre se me'n va el títol.
Conclave, sí. Conclave, no? Vas veure, Conclave, ja,
home? Sí, sí. Bueno, a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules que parlen de valors, fins i tot de política i de la manera que es remena tot allò. Encara que després, quan acaba la pel·lícula, penso, hòstia, si això fos veritat, aniria de conya, no? Ja em va passar, no sé si us en recordeu, quan vaig a les sandàlies del pescador, és d'una pel·lícula que n'hem parlat molt, perquè em va impressionar, vol dir, la capacitat inventiva d'una persona i per arribar a fer una pel·lícula com aquesta, com aquella. Vaja, doncs aquesta té una semblança molt clara amb tot allò. O sigui, està plantejant coses des del que és l'estructura religiosa, catòlica, en aquest cas, no?, que en definitiva, doncs, bueno, ells es preocupen perquè la representació sigui, perquè el papa que hi posin, doncs, sigui, doncs, una persona, doncs, de nivell, de nivell en quant a qualitat humana i que sigui realment el motor de tot plegat. La veritat és que vaig disfrutar perquè tot és com molt versemblant, treballen de conya, tots plegats, no? I hi ha una recreació de tot el que representa el d'allò, la Santa Seu, no? Que la veritat és molt, molt lloable, vull dir, és per veure-ho, és per gaudir-ho, no? Llavors, com que quedi clar, que el que he insinuat fins ara és que, en definitiva, proposa una millora en quant al que representa l'estructura religiosa en la societat en què vivim, que vaja, que si fos cert que això arribés a ser així, doncs tots plegats podríem respirar una mica més bé, no? M'enteneu? Bueno, m'enteneu el que vull dir. No explicaré la pel·lícula perquè llavors no té cap gràcia.
Però sí. Jo que no l'he vist, sí que hi ha dit una mica per damunt que es podria considerar una pel·lícula com d'intrigues polítiques, no? Que es veu una mica com el funcionament del Vaticà, com si fos un partit polític qualsevol, té corrents dintre que, si no lluiten entre elles, sí que volen, no? Nosaltres tenim un candidat que va més en la nostra línia de pensament i hi ha altres sector del Vaticà que, en canvi, té una manera de pensar una mica i que es podria veure com una metàfora política del estira i arronsa de vull posar el meu candidat en lloc del teu candidat. I aleshores, dintre de les normes, faig... no me'l
veig, però...
Vindria a ser com una miqueta més light, imagino, falta veure-la, un joc de trons a la seu del Vaticà, no?
Sí. Un joc de trons a la seu del Vaticà, ja, però d'una manera educadíssima, no?
D'una manera més intel·lectualitzada, no tan mitjaval, tan d'anar aniquilant l'adversari sí. De manera física, sinó potser de manera més estratègica, com un joc d'escacs, no? Al final és com un joc d'escacs, d'anar movent peces per acabar col·locant aquest interès a tu a dalt de tot.
El que sí que té de bo, el que tu dius, Julio, en quant al que tu dius, és que veritablement és com si fos un punt de trobada de diferents ideologies, de diferents representants de la mateixa organització que veuen les coses diferents i que si hi posen a un, les coses aniran d'una manera i si hi posen a l'altre, aniran d'una altra. Això està clar. Llavors, això se li ha de donar, crec jo, el segell de política perquè, o d'ideologia, perquè, bueno, hi ha sobretot un dels actors que en un moment determinat té el seu moment de glòria lluïda, no, de que no, és que això és una guerra, que carai, aquí ha de guanyar el que jo dic perquè és el que val, no? Entre tot això, doncs, també hi ha el que són les relacions dins del camp de la política, de que hi ha persones que se li ofereixen, són importants, se li ofereixen càrrecs, que sempre i quan que guanyi el que guanyi, ha de guanyar, i llavors hi ha tot això, ve a ser el mateix. Però, esclar, amb una estructura com aquesta, igual com les sandàlies del pescador, que aquella sí que podem dir el que passa, que el Papa Ribuy ofereix, doncs, molt... una riquesa extraordinària que té l'Església, si no tota, una part molt important, doncs als països més pobres, no? I llavors us en recordeu d'això, no? D'aquesta. I llavors, esclar, queda al final i dius, ostres, això és genial. I a més allà la política ja no només és dins el que és el conclave, sinó que és també realment en polítics de camiosos, de països també, no? I, bueno, allà potser era una mica més rica. L'Anthony Quinn, a mi la veritat és que en aquella pel·lícula m'ha agradat molt, perquè és que fa un paper així molt, molt, molt agradable. Jo no és que estigui d'acord amb tot el que representa l'estructura religiosa que tenim, que hi ha, imposada arreu, pràcticament. Però la veritat és que quan veig una pel·lícula amb aquestes característiques ben feta, acurada i aixecant promeses que serien segons, o sigui, que a la primera ullada serien fabuloses, no? Doncs la veritat és que m'entusiasma i això és el que m'agrada d'aquestes dues pel·lícules.
A veure, és que això ja depèn de com ho intel·lectualitzi cadascú, evidentment, o de l'opinió que tingui cadascú de l'existència d'institucions com és el cas de l'Església, el Vaticà, etc etc. Al final, si una bona història, si una història està ben escrita i és bona i es fa interessant, tota la intriga, el misteri, el ritme, tracti del que tracti, dins del món que el tracti, és igual si tracta dins de la política, dins de la institució eclesiàstica, dins d'una monarquia mitjaval o moderna, com podria ser, per exemple, Gendar Racing, el que narrava la sèrie de The Crown, no? Per exemple, basada en fets reals. Posem que anéssim a fer alguna cosa de ficció una miqueta més fantasiós, com era el cas del que ja esmentava, de Joc de Trons, o si anem a parlar, per exemple, d'inclús la Guerra de les Galàxies en la part, en la vessant més política i en quant a la institució, la jerarquia, l'emperador, els súbdits, els acòlits, etc etc. O sigui, aquests conceptes, la lluita de poder, i per aconseguir col·locar-te, perseverar, les traïcions, etc etc, les aliances, tot això que és propi de moltíssims mons al món empresarial, amb una sèrie excel·lent com, per exemple, Succession, no? que parla d'això, però dins d'un clan familiar multimilionari. I llavors, és a dir, que el que és la temàtica en si, dins d'una ficció més o menys documentada o basada en fets reals, sempre es pot fer interessant. Per això, és com, ho dic pel comentari, el que m'ha semblat entendre, Jaume, que era com que per una banda et senties com, no sé si l'expressió seria correcta, com una mica culpable, com quan tens un plaer culpable cinematogràfic, no? Perquè pel fet de disfrutar d'aquesta història, tot i no estar gaire d'acord amb aquest món, o en l'existència potser d'aquest món, i dius, no, és que no té res a veure dins del que és la ficció de la pel·lícula. La versió real d'aquest món, però dins de la ficció, dins d'una ficció, si la ficció està ben construïda, pot ser molt disfrutable el que t'estan narrant. Una altra cosa és que estiguéssim fent una tertulia no de cinema, sinó ja de política, de sociologia, sí, de història, d'antropologia, etcètera, etcètera, i estiguéssim donant valoracions o fent anàlisis de si per què existeix aquest tipus de política, de per què els països governen aquests, per què existeix una institució com en el cas d'aquest tipus d'eclesiàstica, com és el catolicisme, per què existeix el Vaticà, perquè el Vaticà al final és un regne, és una espècie de producte anacrònic dins de del nostre món, perquè es regeix en molts aspectes, inclús a nivell estètic, no sembla bé, entre cometes, evolucionat, sinó que preserven l'estètica i els rituals que, des d'una perspectiva moderna, semblarien anacrònics, però que avui dia, curiosament, segueixen defensats i venerats per moltíssima gent arreu del món. Llavors, un pot tenir la seva opinió sobre si això té certa lògica que existeixi encara avui dia. Però, clar, hi ha tantes coses que avui dia molts potser pensaríem que no haurien d'existir i encara hi són. Llavors, doncs, bueno, què hi farem, no? Hem de comulgar amb el món que tenim, intentar sobreviure amb tot el que ens vagi aportant al dia a dia. Més enllà d'això, si la pel·lícula ambientada dins del Vaticà és una història de conspiracions, de jocs, d'escacs, d'estratègia, de traïcions i d'interessos polítics dins de la pròpia institució, doncs, si està ben narrat, si el guió és bo, si les interpretacions són bones, doncs això no vol dir que la pel·lícula la puguis gaudir, però ja et dic, probablement la pots gaudir igual que una altra persona gaudiria La Guerra de les Galàxies, en diferents nivells.
Sí, l'única cosa que jo afegiria de tot el que acabes de dir que quan el que fan és defensar uns valors que segurament no es produiran, si més no, a curt termini, però sí que és interessant que aquests valors que defensen doncs siguin ajustats al que caldria esperar tot plegat, no?
Vale, eh? Això, llavors entenc que potser la pel·lícula planteja una idea més utòpica dins de la pròpia institució.
No,
i tant. No? I com a tal és més una expressió d'un desig del que estaria molt bé que fos possible, sí, que no pas del que acaba sent al final en el món real. No? Però això, això m'agrada molt, perquè això ho permet el cinema, això ho permet la ficció. Clar. Així que són coses que... A mi em recorda molt, per exemple, la sèrie aquella de política de l'ala oeste de la Casa Blanca, no sé si la recordeu, que l'ala oeste de la Casa Blanca, que t'explicava, era una sèrie, és una sèrie molt recomanable, molt interessant, una de les millors sèries.
Ja té uns anys, també.
Ja té uns anys, clar. Sobre el que seria la política interna i el dia a dia del funcionament de la vida d'un president als Estats Units, de com funcionen les lluites de poder entre els demòcrates, els republicans. És com una gran classe magistral de com funciona aquell món, però al mateix temps és això, era una expressió utòpica de com li agradaria als creadors de la sèrie que fossin els seus polítics, que fossin els polítics del seu país. Sí, sí, és a dir, ens agradaria que els nostres polítics fossin com aquests que estem escrivint. Però, malauradament, molt malauradament, el món real ens demostra que l'utopia és una utopia precisament perquè en el món real les coses no passen com ens desitjaríem. I això també em fa pensar encara més en una pel·lícula del Schwarzenegger. I aquí direu, on va parlar aquest ara, parla del Schwarzenegger?
A veure, perquè jo tinc una altra, eh?
Jo sé, ara fem lluita de pel·lícules. No sé si recordeu aquella pel·lícula que no és potser de les més destacables, a mi m'agrada molt, però va passar una mica sense pena ni gloria en el seu moment, hi ha gent que no li va agradar, que era l'últim gran heroi, que és aquella història una mica de metacinematogràfica en la que un actor de pel·lícules d'acció dels 80 acaba, un nen acaba entrant a la pel·lícula al món de les pel·lícules dels 80 d'acció i després els personatges surten de la pel·lícula i van a parar al món real. I hi ha un moment, he fet com una sinopsis una miqueta cutre, però bueno, em perdonareu. Sí. Hi ha un moment que hi ha el dolent de la pel·lícula, el dolent típic, arquetípic de les pel·lícules dels 80, tenint en compte com acabaven els dolents sempre en aquelles pel·lícules, que surt al món real. I a mi hi ha una escena magistral, que està aquell home caminant pels carrers i de cop i volta comença a matar gent i es queda així com esperant i li diu a algú, diu, això és genial. I li pregunten per què. Diu, mira, no s'escolten sirenes, no hi ha cotxes de policia, no ve ningú, no hi ha herois. I diuen, i què? Diu, pues que aquest món és genial, en aquest món els dolents poden guanyar. I aquesta frase lapidària és un retrat del món real en el que vivim. És així.
Molt bé. Sí. Molt bé.
Els bons tenen possibilitats a les pel·lícules, però en el món real en el que vivim, qui guanyes sempre serà el dolent, típic de les pel·lícules.
Sí. Jo volia preguntar...
M'ha vingut a la memòria una pel·lícula que es diu Poder Absolut, que és de Clint Eastwood. Ja que has parlat del president dels Estats Units i tot això, te'n recordes?
Quina has dit? Que no t'hem escoltat bé, Jaume.
Poder Absolut.
Poder Absolut, sí. Amb el Jim Hammond, no? Amb el Jake Hammond, precisament, que ens ha deixat aquesta setmana.
Aquest senyor que sí, que s'ha mort fa poc. Però no, és la millor pel·lícula que ha fet aquest, eh? Però vull dir que precisament Clint Eastwood allà, jo trobo que s'atreveix a presentar una persona enfeinadíssima. Al cap i a la fi és un lladregot qualsevol, no? Però davant de la vivència que té, de veure com elimina aquella noia, a la mà calmant que té, que és, a més a més, és com ell agafa aquesta actitud de dir, això ja no ho puc permetre. Jo, per molt que sigui un escombriaire de la vida, jo això haig de mirar què és el que puc fer. Aquestes també són pel·lícules que m'agraden molt, perquè és el protagonisme de qualsevol que en un moment determinat treballa perquè hi hagi, doncs, un sentit molt més just de tot plegat, perquè...
L'ideal de la justícia, no? L'ideal de la justícia, que està sempre molt més elevat del que, al final, una persona real, en el món real, realment pot fer, valga la tripa de redundància. Però és molt interessant, perquè aquesta pel·lícula de Poder Absolut, en el fons, tot i ser un thriller...
Sí.
Amb persecucions, un thriller policiac, ja amb els elements polítics. En realitat, el missatge, la justícia que busca el protagonista, al final és enfrontar-se contra la impunitat del poder. Que a vegades, quan un assoleix el poder, es creu que pot fer qualsevol cosa. És, al final és el poble mateix que li ha de parar els peus, els poderosos, i dir, no, fins aquí. Nosaltres t'hem donat el poder, però no pots fer qualsevol cosa. Hi ha d'haver límits. El que passa que la vara de mesurar, el llistó, en el que, diguem, el llindar de l'aigua, de quan la societat, de quan l'individu s'està a punt d'ofegar ja, cada vegada és més alt. Cada vegada ens hem tornat més tolerants. Diguem que el poder ha aconseguit que els individus, que la societat, que la gent, aguanti cada vegada més i que exploti i que digui fins aquí prou cada vegada més tard. Llavors, el poder i l'abús de poder cada vegada dura més i hi ha més impunitat. Però crec que el missatge, en el fons, és autèntic. Crec que l'ésser humà, per natura, té límits i arriba un moment sempre que acaba dient prou. Tardarem més, tardarem menys, però la gent, al final, diu s'ha acabat. Fins aquí hem arribat. El teu abús de poder, que t'havíem otorgat, probable, igual inclús erròniament, s'ha acabat. T'ho deneguem, t'ho traiem fora d'aquí. I històricament, en el passat, la història de la humanitat i dels governs i dels imperis demostren que el poble, al final, quan s'ha fartat, s'ha tret del mig a aquells que molestaven, perquè havien acabat abusant excessivament. I ja veurem què passa amb aquest món en el que nosaltres vivim actualment, ja veurem si la gent, al final, també arriba un moment i diu prou, s'ha acabat, fins aquí.
S'ofegarà, però anirà cap amunt.
Però el fet que hi hagi pel·lícules que ara parlin d'això és interessant. Per mi és la primera mostra, el primer pas, el primer granet de sorra, és la primera llavor en el que comencem a veure un discurs que parla d'algú millor. És a dir, hem d'anar a algú millor. I és precisament... l'art, al final, qui ha sigut sempre una primera arma de lluita, de dir, per dir-li a la gent, escolteu, que hi ha això, nosaltres no som polítics, nosaltres no som guerrers, nosaltres no som militars, nosaltres no som gent que surti al carrer a destruir coses, però som artistes, som guionistes, som narradors, i us direm el que veiem i us ho exposem. I el que vol aquest artista, aquest guionista, aquest director, aquests actors, o sigui, etc, el que vol l'art, al final, amb aquest discurs, és obrir els ulls al públic que estigui disposat a obrir-los veient aquest tipus, consumint aquest tipus d'obres. Això és la meva opinió.
Jo volia preguntar, com que el Ralph Fiennes estava nominat a millor actor, que al final em va guanyar l'Adrien Brody, encara que es veia molt cantat, jo he llegit ho he llegit alguna crítica de com havien anat els Oscars aquests anys i deien que Conclave, potser per raons polítiques, per raons ideològiques, potser no l'havia anat tan bé com potser l'hauria pogut anar, simplement perquè, com que Estats Units no és un país particular, o sigui, és un país molt religiós, però no és catòlic, catòlic, apostòlic, romà, no? És en una altra branca del cristianisme, és la principal, ara no recordo quina, i es veu que per aquest rerefons, simplement perquè és una pel·lícula del Vaticà, doncs simplement no ha tingut tant recolzament com potser d'entrada es pensava que havia tingut. I jo volia preguntar, doncs, a Ralph Fiennes, què tal, com ho fa?
Sí, no, bueno, jo penso, Julio, que això dels Oscars té els seus interessos polítics també. A la millor, tal com deies tu, Albert, hi ha hagut aquest realitzador i els actors i tal, i han elaborat doncs un discurs realment brillant, no? Però paral·lelament llavors arriben els polítics de veritat que diuen, hòstia, això se'ns pot escapar de les mans, no? I llavors això no ho podem permetre, i llavors no li donen el premi. Sí, jo crec que això està dins el que és la injustícia de donar premis, però no és pas, de qualsevol altra manera. Mira, precisament, una de les crítiques més bones que he llegit aquest cap de setmana és sobre la pel·lícula de Tardes de Soledad del senyor Albert Serra. Jo trobo, bueno, una de favorable i una a la contra, no? I també jo penso que és exactament igual. Hi ha un que va a la contra de la pel·lícula i acaba dient, diu, i aquesta és una pel·lícula que el que provocarà a la llarga és que el Toreig torni a ser, doncs, viu a tot l'estat espanyol, no? Vull dir, carai, quina sentència, tu també, no?
Això és una versió, visió negativa, negativa i apocalíptica, no? En plan, es fes apologia del...
Això mateix, sí. Bueno, perquè en el fons, vull dir, destaca un seguit de detalls que només es veu, doncs, el toro, l'ull del toro, que és molt significatiu, no es veu en cap moment al públic, i tot està fet, doncs, d'una manera que, francament, és brillant. I això ho destaquen tant un com l'altre, eh? És molt destacable, aquesta pel·lícula, mirat des d'un punt de vista, diguem-ne, artístic, no?, sempre que en el punt de vista artístic no hi posem la lògica del desig que hem esmentat fins ara, no? I llavors la pel·lícula, doncs, bueno, ja és brillant. La pel·lícula és, per exemple, els crítics són el Jordi Batlle Caminal i per altre costat hi ha el Philip Angel, que és el que és positiu, no? Positiu en el sentit de dir que aquesta és una pel·lícula que provocarà un rebuig a tot el que representa la festa aquesta.
Hi ha algú interessant, perquè la pel·lícula jo no l'he vist encara, però sí que he vist en algunes tertúlies a la televisió aquests dies i en alguna entrevista que li han fet amb ell, i ja com... I també he vist com entrevistes com potser una mica incisives, no? Gairebé... No diré... Seria exagerar dient atacant-lo o recriminant-li que hagi fet la pel·lícula, però sí que es nota un punt així. En plan, has tocat un tema delicat i potser estàs fent apologia. No ho diuen amb aquestes paraules, però el to de les entrevistes, la manera de burxar en el que ha pogut motivar-li amb ell fer aquesta pel·lícula, que per altra banda... Evidentment, si no li trobes algun tipus d'interès o de fascinació, doncs no tindries cap sentit fer una pel·lícula sobre la tauromàquia i la vida d'un torero. Llavors, dic, bueno, imagino que algú li fascinarà a l'Albert Serra per haver fet aquesta pel·lícula. Llavors, i si tu et poses a dirigir això i a filmar això, i crees una espècie de documental, però en el que estàs sesgant la teva mirada i estàs intentant trobar la fascinació dins d'aquell món... la teva feina és precisament aconseguir això. Que això és fer apologia d'aquest món. En certa manera, sí, però artística. Jo és que aquí jo parlaria d'apologia artística.
La paraula artística, sí.
D'acord? És a dir, vivim temps estranys, complicats, on inclús donar una opinió... Perquè jo he vist crítics... intentant parlar d'aquesta pel·lícula i s'estaven com mig reprimint, dient, bueno, a mi no m'agrada el món, no m'agraden els toros, però la pel·lícula li trobo valors positius, però ho diuen amb la boca petita perquè sembla que estiguis dient que està bé el missatge. Dius, no, el missatge no, però la pel·lícula sí. O sigui, hi ha com por a dir que potser la pel·lícula l'has trobat fascinant i perquè es pot confondre amb el fet de dir és que com he trobat aquesta pel·lícula totalment hipnòtica i fascinant i que m'ha acaparat tota l'atenció, doncs sembla que jo demà em vull agafar un capote i començar a matar toros, no? Com la cançó d'Albert Pla. No, això seria surrealista. És a dir, no es tracta d'això. Jo crec que és més el fet d'intentar aconseguir la fascinació cinematogràfica per fascinar l'espectador, crec que.
I tant. Mitja part. Després estrenes, no? Bueno, i tu pots parlar del que has vist. Som-hi.
Algú xerrarem. Fins ara.
Sí.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.
Amb la millor qualitat de so.
Ràdio Cornellà, sempre al teu costat. Enamora't.
Emociona't.
Batega a Cornellà.
El Parc Esportiu Llobregat i el Complex Camp Mercader al teu servei.
Experiències, esports entre amics, família.
Piscina, fitness, activitats dirigides, dos centres multiesportius al teu abast.
Consulta les noves tarifes a parcesportiullobregat.com i matricula't amb nosaltres.
Pell i Camp Mercader.
Batega a Cornellà.
Si necessites ajuda per cuidar d'una persona gran, truca a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents.
93 375 0010.
Explica'ns el teu cas i les teves necessitats. El nostre equip de professionals t'oferirà la millor alternativa. 93 375 0010.
Si vols més informació, visita el web dependents.cat.
L'Ajuntament de Cornellà posa en marxa una nova campanya contra l'ocupació il·legal d'immobles. Volem comptar amb la teva col·laboració en la detecció d'ocupacions il·legals d'immobles per part de grups organitzats. Si creus que s'està produint una ocupació il·legal a la teva comunitat de veïns, truca a la Guàrdia Urbana de Cornellà al 93 377 14 15. Totes les trucades es tractaran de manera confidencial i anònima. I també ho pots fer directament a través de l'app de Seguretat Ciutadana Cornellà.
Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola. El rei de la mampara. Des de l'any 1967, al teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 35 34. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola. El rei de la mampara.
Potser alguna vegada t'has plantejat fer un programa de ràdio. Si la resposta és sí, vine a veure'ns. Si és de Cornellà, t'ajudarem a posar en marxa el teu projecte radiofònic. Entra a radiocornellà.cat i contacta amb nosaltres. Anima't i forma part dels més de 80 col·laboradors de la ràdio. T'esperem!
104.6 Ràdio Cornellà.
Bé, doncs ja estem a aquesta segona part. I ja hem esmentat una de les pel·lícules que es va estrenar ahir, que és aquesta de Tarda de Tot, Tarda de Soledat, de Solitud. I llavors podríem entrar doncs, amb les altres estrenes. Per exemple, una de les que m'ha soltat, precisament perquè és la de l'actriu de Titanic, la pel·lícula que protagonitza es diu Le Miller, i ella, doncs, és la, com se diu ara, la... Espera, que no ho veig. Això mateix, la Winslet. Bé, doncs, aquesta és una xicota que va estar a la Segona Guerra Mundial i va tenir un protagonisme extraordinari amb unes fotografies de qualitat remarcable, no? Vull dir, l'havíeu conegut, en aquesta actriu?
Aquests dies han parlat d'ella, es veu que hi ha una foto molt famosa d'ella que va fotografiar la banyera de Hitler i es va fotografiar ella mateixa dintre d'aquesta banyera. I es veu que és una... Que es veu que abans de ser fotògrafa de guerra havia sigut model, ho dic amb la boca petita perquè alguna cosa havia mirat però no estic segur, i que per circumstàncies de la vida, no sé quines, doncs va acabar de corresponsal la guerra fent fotos, no? I és un biòpic, és la història de la seva vida.
Sí, sí. Aquesta fotografia ara mateix no la coneixia, no.
No la coneixies, que no? Val, doncs, a veure, aquesta senyora, pel que explica, és un biopic sobre ella, ja ho ha dit el Julio, això, sobre la prestigiosa fotoperiodista de la guerra nord-americana, que va passar de ser model i musa surrealista de Picasso i Man Ray a jugar-se la vida a la Segona Guerra Mundial. Això per ser una mica esquemàtic, no? I llavors una cosa que és molt interessant és que, bueno, és molt interessant moltes coses, però és que no tinc les dades del realitzador
és una directora que havia estat directora de fotografia.
És que no el tinc. El treball que tinc és així d'elemental,
Jo em dedueixo que l'estrena...
Sí, es diu Ellen Kuras, que és una directora de fotografia americana que ha fet pel·lícules de ficció i documentals, i també vídeos musicals.
Jo entenc que avui és el Dia Internacional de la Dona, que l'estrena d'aquest personatge, d'aquesta fotògrafa, hagi estat per aquesta setmana, suposo que és amb tota la intenció, no? Tenim el personatge d'un personatge històric dona... potent, i aleshores han escollit, suposo, jo suposo que és evident que ho han escollit una mica amb intenció estrenar-la aquesta setmana perquè coincideixi, no? Perquè com que el tema està a l'aire, doncs que millor que anar a veure la pel·lícula de la història d'una dona que va fer història, no? Que va ser pionera.
I tant que sí. Després tenim una altra pel·lícula, aquesta porta per títol Mickey 17. Està bastant ben valorada, només bastant. És de Bong Joon-ho.
Aquesta tinc moltíssima gràcies.
Jo quan l'he vist a les estrenes, sí, he dit que l'Albert la voldrà veure, no? Perquè no és exactament de viatges en el temps, però sí que tenim una mena de subtrama de...
Jo suposo que seria la... De clonació, no? De com...
Sí.
Últimament, els últims anys, jo trobo molt la trama de la ciència-ficció de com es podria inventar la immortalitat d'una manera científica, no? Doncs tu fas còpies del teu cos i vas passant la teva consciència a la còpia, no? És com aquella sèrie de Netflix de Carbon Alterado, no? D'Altered Carbon. Jo, d'haver vist la sèrie de Netflix, em vaig llegir les novel·les. I des d'aleshores jo he vist tres o quatre històries de ciència-ficció diferent que agafen això de... podrem fer una immortalitat artificial. Aprendrem a fer clones i aprendrem a transferir la consciència o a fer còpies, no? Que aleshores això ja...
Això ja ve de l'època del Frankenstein, de la Mary Shelley. És a dir, el fet de retornar a la vida amb el Frankenstein ja és la novel·la pionera amb això. I del tema de la transferència de la ment d'un cervell a un altre també és una idea d'aquells anys, és a dir, que després es va explorar molt en el cinema de terror dels anys 40 i 50, és a dir, que hi ha idees jo recordo pel·lícules, no sé si eren pel·lícules de la Hammer, no? Inclús també agafant el personatge de Frankenstein fent transferència de consciència, no sé, a vegades barrejo coses perquè són moltes pel·lícules que vaig veure a la Criu i llavors és possible que en aquest cas estigui cometent algun error, però sí que recordo històries d'aquestes, d'una manera com més naïf o amb els coneixements científics, tecnològics de segons quines èpoques, Però ara, amb el tema de la genètica, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, la robòtica, la clonació... És a dir, permet doncs, que aquestes fantasies de la immortalitat i aquestes fantasies de fer-se immortal a partir de la clonació d'un mateix doncs, siguin més verosímils, tot i ser ficció. I això és interessant.
D'aquesta pel·lícula sí que em fa gràcia que amb les versions que havia vist fins ara, normalment això... vale, tu seràs immortal, però tu has de poder pagar, no? Serà molt car això de poder-se permetre això. I aquí el protagonista d'aquesta història és un treballador no qualificat que aleshores els que manen els hi fa falta algú que vagi a fer una feina que segur que s'anirà morint perquè serà molt perillosa i aleshores el diuen, bueno, però t'anirem substituint, no? És aquest acudit de Robocop de aquest senyor va morir treballant i li van ressuscitar perquè continués treballant, no? I és una mica la trama d'aquesta història. Tenim aquí el pobre obrer no qualificat, que segurament ni tan sols guanya massa diners, que es va morint successivament i li van ressuscitant perquè continuï treballant. No? Aleshores, aquí ho mirem des de l'altre punt de vista. Ets el pobre treballador matxaca, perdó per l'expressió, que t'aniran reutilitzant una vegada i una altra i una altra. Penso que aquest punt de vista és innovador i no sé si és una metàfora de les condicions laborals de segons qui avui en dia.
Bueno, és buscar la peça, l'eina que sigui substituïble. I aquí suposo que es juga d'una manera irònica amb el fet que hi hagi humans reemplaçables per un mateix. És a dir, tu t'ofereixes perquè experimentin amb tu, perquè et clonin, per fer feina i per anar morint contínuament. Llavors, això implica que si tu et clones... ets tu també, l'altra versió és una versió nova que començarà a tenir una vida a partir d'aquell moment, però que aquella versió nova, en teoria, té tots els teus records previs fins a aquell moment, és a dir, és des d'un punt de vista determinat, ets tu també, en el moment que comences a tenir una vida diferent, doncs es creen dos versions independents de cada individu, és a dir, dos individus, i evidentment, com a individu, quan de cop i volta, perquè estàs fent una feina perillosa, mors, doncs està morint una persona. I aquí és on ve el drama. I jo crec que la pel·lícula, tot i que sigui en clau d'humor, intentarà explorar això, precisament, el drama, sí, sí. Aquest drama. No?
Ho és en clau d'humor. És el Pattinson, aquí és el Robert Pattinson, que exhibeix actituds per l'eslàstic i inèdites donant vida a dos clones d'un home condemnat a morir i a ressuscitar de manera indefinida en virtut d'una tecnologia aberrant i tal. Bueno.
Us en recordeu de Torno al Schwarzenegger? Abans he fet menció a l'últim gran heroi, però recordeu El sexto dia?
Sí, també és veritat. Sí, és veritat, és veritat. No me'n recordava, però tens raó. També passava que havia un moment que n'hi havia dos. El clonaven perquè pensava que s'havia mort i l'original havia sobreviscut i aleshores es trobaven que hi havia dos alhora. És veritat. Això no hi ha res nou sota el sol. Això ja ho havíem fet servir. És veritat.
És simplement el que canvia és la història, com abordes el tema i com ho desenvolupes. Llavors, això al final és com dir, bueno, el western ja existeix... Sí. Però què expliquem de nou? Si algú agafa i avui dia fa un western, què fem de nou? És com dir, de pel·lícules de superherois n'hi ha moltíssimes, però si fas una més, potser serà perquè expliquis alguna cosa diferent. Perquè si portes a fer-me la pel·lícula per enèsima vegada, que ja he vist 20 vegades, doncs al final em canso.
O 50.
Doncs...
perquè a vegades és horrible, això.
Llavors, ja la qüestió és agafar el tema, però... què expliquem de nou en aquest tema? I jo crec que aquí és on entra un autor com Bonyoku que és capaç de donar-li la volta i de fer coses, des de la meva perspectiva, magistrals en qualsevol pel·lícula que se li posi per davant.
Molt bé. L'altra pel·lícula també que s'estrena, bueno, que es va estrenar ahir, va ser Steven Soderbergh amb la pel·lícula Present.
Sí, aquesta la vaig veure.
Ah, què tal? Ara estava mirant el trailer abans d'entrar en antena. Sembla com molt minimalista, no? Fa tota la impressió de que està feta com, o amb pocs mitjans, o potser vol semblar que està feta amb pocs mitjans, perquè en el tràiler es veu com una casa per dintre i poc més, no es veu massa cosa més.
No té aparença de pel·li complexa. Sembla, per com passa tot a dins d'una casa pràcticament i simplement la càmera es va movent per les diferents estàncies, sembla una pel·lícula senzilla. I realment no crec que hagi estat una pel·lícula caríssima de rodar, crec que sigui una superproducció, però tampoc crec que sigui una pel·lícula barata. Crec que té trucos visuals, escenogràfics, és a dir, té planos seqüència molt treballats, té molta feina, crec jo, probablement d'assaig per part dels actors, perquè ja això, ja, el que dic, ja com planos seqüència de llarga durada, per tant, això té una complexitat d'interpretació, de coreografia, de moviment de càmera, de sincronització. Digue, potser és una pel·lícula que és, entre cometes, més econòmica que altres produccions americanes, però que tampoc pot haver estat totalment fàcil de fer. I és Soderbergh. Soderbergh és un director que ens pot donar doncs, blockbusters, tipus Erin Brockovich, o que guanya Oscars, o tenir els Ocean's Eleven, 12, 15, etcètera, etcètera, de pel·lícules divertides, de robatoris i comèdies, i també té una vessant molt indie, molt de director independent, de produccions petites, això sí, fetes sempre, normalment, sobretot al principi, pel·lícules petites fetes amb els seus amics, que en aquella època eren grans actors i actrius de Hollywood. És a dir, que podries tenir una pel·lícula petita indie, però amb el George Clooney o qualsevol altre nom dels que treballaven per ella a les grans produccions, no? I Soderbergh també ha fet coses més experimentals, com aquella, ara no recordo el títol, una pel·lícula amb el George Clooney i la Cate Blanchett i el Matt Damon, si no, em sembla que era el Matt Damon, no recordo si sortia. Era de la Segona Guerra Mundial, en blanc i negre, filmada com les pel·lícules clàssiques de l'època, inclús
intentant...
És a dir, que la qüestió, que té pel·lícules increïbles també, Contagio, per exemple, una pel·lícula que quan la van rodar era ciència-ficció i al cap d'uns anys es va convertir en una crònica d'una vida anunciada quan van patir la pandèmia. És a dir, que ha fet moltíssim cinema de molts estils i aquesta doncs, té aquest punt aparentment minimalista. Després, la història. A mi la història la vaig trobar interessant. És a dir, té aquesta manera d'apropar-se a una història de terror, una història de fantasmes, i la gràcia, diguem, és que està narrada des del punt de vista del fantasma. Mm-hmm. Llavors, tota la pel·lícula és la mirada subjectiva del fantasma. Ets una presència, la càmera és el fantasma. Llavors, ets un fantasma i és com si tu estiguessis mirant el que passa dins de la casa on venen a habitar persones. I tu ets un ésser invisible, un ente invisible, el fantasmagòric, que vas observant el dia a dia d'aquella casa. Clar, aquí està, és un experiment narratiu, és un experiment de guió diferent, és una aproximació al gènere també que pot sorprendre a la gent que no està acostumada a veure aquestes aproximacions més artístiques, conceptuals, al gènere tan clàssic com el dels fantasmes. Després, que la pel·lícula pugui agradar-te més o menys, perquè al final el que t'ha d'interessar és el que passa. Perquè tu dius, vale, la càmera, un cop ja portes 5 minuts, o 10 minuts, ja s'ha entrat a jugar, dius, vale, la càmera és el fantasma, jo, com a espectador, sóc el fantasma, i jo estic observant. Arriba un moment que el que ha de ser interessant és el que veu el fantasma. Uh-huh. Perquè al final és com posar una càmera, és com aquell exercici, us en recordeu de Smoke? Era aquella pel·lícula del Wayne Wang?
Ara mateix no em ve...
Amb el Harry Kittel. I el William Hart, aquella pel·lícula... Sí, era una botiga de tabac, un estanc, un estanc, i era el dia a dia. És molt, sí. I hi havia, hi havia aquella idea del Harry Kittel, que cada matí, a una hora determinada, col·locava la càmera i feia una foto, sempre a la mateixa hora, i captava allò que passava per davant de la càmera. I aquest acte altruista, que no té cap significat, que no té cap pes, acaba tenint un moment catàrtic i un significat quan un personatge, el William Hart, veu algú amb una d'aquelles fotografies agafades de forma casual. Llavors, aquesta càmera fixa, aquest observar, no té aparentment cap valor si el que passa davant de la càmera no és interessant per l'espectador. I aquesta idea, creu-vos amb aquest concepte, és una mica el que també potser acaba passant en aquesta pel·li. O sigui, has d'esperar tota la pel·lícula perquè van passant coses en les que, clar, com a fantasma tu no interactues, o en principi no pots interactuar o no vols interactuar, no vols fer-te present, no vols demostrar, no pots dir que estàs allà, sinó que simplement observes, però clar, arriba un moment que allò que passa per davant de la teva mirada potser pot acabar fent reaccionar. I això pot agafar que tingui un significat i que sí, i aquí és on anem a la resolució de la pel·lícula. I en la resolució de la pel·lícula el que sí que vaig veure és que la gent sortia amb idees diferents. O sigui, jo vaig entendre una cosa, un altre espectador va entendre una altra i bueno, potser l'hauria de tornar a veure per confirmar les sensacions que jo vaig tenir. Sí, com sigui, a mi la pel·lícula, més enllà del que és la idea, la vaig trobar bueno, passable. No és el millor Soderbergh, no és el Soderbergh que més em fascina a mi, però com a exercici experimental el vaig trobar fascinant i em va agradar moltíssim. Ara, potser t'ho una mica, perquè durant molta pel·lícula no passa gran cosa. Llavors estàs tot el rato dient, bueno, a veure si arrenca la pel·lícula en algun moment. Enteneu?
Així s'acaba això i no...
Clar, llavors, per això penso, dic, bueno, potser en aquest cas no acaba ser del tot rodona. Però, clar, està David Koepp en el guió. I David Koepp és un guionista que ja havia fet també incursions en el cinema de terror, de fantasmes, potser amb millor sort. Crec que ha fet una pel·lícula molt correcta, molt interessant, però no és la millor incursió de tots dos, director i guionista, en el gènere. Però tot i així està molt per sobre de moltíssimes pel·lis que es fan avui dia, sobretot pel tema aquest experimental que té.
D'acord. Bueno, hi ha una altra pel·lícula, aquesta és d'un realitzador que està molt bé, és portuguès, és el Miguel Gómez, que ha fet coses llarguíssimes, a més, a nivell de cinema, no? Per exemple, una de les pel·lícules més curioses és Tabú, en blanc i negre, estructura dual, evocació del passat colonial, i és un gran viatge per Àsia, Yangon, Singapur, Bangkok, Saigon i Manila. Tenyit de romanticisme i poesia, amb unes imatges fascinants, també, que són una mena de desconstrucció del melodrama d'aventures exòtiques de Von Stenberg i altres mestres del vell Hollywood. O sigui, aquest és un paio també que... Jo recordo Tabú, també la vaig veure, i el que passa és que fa una pila d'anys, això. Aquestes són pel·lícules que no es veuen per la televisió, No, ni les plataformes.
No, potser les tantes a la matinada, d'aquestes que fiquen molt tard.
A la matinada, i tant.
Últimament a la matinada t'estan fent Transformers o pel·lícules de Marvel. Sí. No sé què passa amb la programació de les televisions actualment, que et fan pel·lícules que són blockbusters i te'ls col·locen a la una de la matinada. Qui està veient això?
Jo què voleu, aquesta hora és...
Perquè els nens no dormen, perquè els adolescents estan desperts fins molt tard.
Deu ser això, deu ser això.
Mira, ara que parlem d'estrena, hi ha una pel·lícula de Looney Tunes, no surt aquí al Bugs Bunny, però és de l'ànec Lucas, sí. I del Porky, i hi ha una pel·lícula d'un emancipat extraterrestre dels Looney Tunes, no? suposo que és això, l'estil de, de com han sigut sempre aquests dibuixos animats, però mira, jo l'he vist, em m'ha fet pensar en la infància, potser li faig un pensament.
The day
the earth blew up. El dia que la Tierra explotó.
Sí, fa un, és un joc de paraules, el títol de la, el dia que la Terra va explotar, és un joc amb un títol d'una pel·lícula de ciència ficció clàssica dels anys 50, que és el dia de la, que la Terra es va aturar, que aquí es va titular Ultimàtum a la Tierra. No sé si ho recordeu.
No ho sabia, no ho sabia la referència.
Sí, és The Day the Earth stood still, em sembla, si no estic malament, però bueno, sí, és un joc de, amb el títol de la, del clàssic de la ciència ficció dels anys 50, d'Ultimàtum a la Terra. I, bueno, tinc curiositat per veure-la, perquè una versió de conya de...
El Porky i l'Aclucas, no? Això és pels nens petits i també per la gent ja una mica més gran que se'n recordava des de quan eren petits.
Segur que tindrà guinyos a les pel·lícules clàssiques de ciència-ficció, perquè de fet també la pròpia essència de la sèrie i dels personatges també és dels anys 60-50, per tant. És lògic que
I l'última pel·lícula és Reas, una pel·lícula argentina de només de 80 minuts, un documental, que és una pintoresca proposta que amb la originalitat arrossega una letàrgia fonamental en el cor dramàtic. Un grup de dones reconstrueix moments estel·lars del seu pas per la presó. Són estampes de vida, gens quotidiana, i lògicament poden tenir el seu interès. I com que estem arribant ja al final del programa, doncs avui, si voleu veure alguna pel·lícula, l'has esmentat tu abans, és aquesta Eric Brodowick, que és del Soderbergh, la podeu veure avui a partir de les 10, doncs a la canal Vimeo, amb Julia Roberts i Albert Finney. Està molt bé aquesta pel·lícula, a mi em va... Sí, trobo que és un treball d'investigació... Molt interessant.
Però més enllà d'això és que és una pel·lícula amb un guió perfecte. És que té un ritme increïble, les interpretacions són genials. Evidentment, elles se'n van portar, si no recordo malament, a l'Òscar pel paper. És que rodona. És que és una pel·lícula que funciona com un rellotge.
I després una altra pel·lícula rodona és Thelma & Louise, aquesta de Ridley Scott. Jo crec que és de les bones que ha fet, no? Una pel·lícula que parla de llibertat i suïcidi paral·lelament, també.
Bueno, a veure, són pel·lícules amb dones protagonistes, com estem en el Dia de la Dona, imagino que,
les televisions
estan fent força amb aquest tipus de pel·lícules i d'històries. No?
I per últim, destacar potser aquesta, Lo que la verdad esconde, una pel·lícula de Robert Zemeckis, en Harrison Ford i Michelle Pfeiffer, que ens posa una sorpresa final realment brillant.
És interessant aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que
t'enganya tota la pel·lícula.
Sí, és una pel·lícula trampa. Està interessant, no és una grandíssima pel·lícula, però és una pel·lícula que el Zemeckis va fer al mig de aquella pel·lícula amb el Tom Hanks, de la illa. Llavors, mentre s'aprimava, va rodar una pel·lícula pel mig, que va ser aquesta. I és una pel·lícula molt experimental, en coses molt, molt xules a nivell narratiu, de moviments de càmera i enquadres. Molt recomanable.
Perfecte, que vagi molt bé fins la setmana que ve.
D'acord? Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe de